Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Creixen les denúncies per violència masclista a la ciutat i es dupliquen els infants atesos per aquestes situacions. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El Servei d'Informació i Atenció de les Dones ha obert 300 expedients nous aquest any i ja té més de 800 dones. A més de les dones, també s'atenen cada cop més infants, com apunta la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz.
Aquest any sí que hem atès 53 nens i nenes i hem continuat fent el seguiment dels 20 nenes i nens que iniciaven l'any passat. Per tant, s'ha treballat amb 73 nens i nenes. Aquest any les dades són més altes, l'any passat el total del 2017 era de 54 nens i nenes, aquest any són 73, també perquè hem pogut ampliar el servei de 20 a 25 hores setmanals. Des de l'1 de maig hem tingut aquestes 5 hores més a la setmana i això ha permès poder treballar amb aquests nens i nenes. Remarcar que aquests nens i nenes són fills de dones que també estan fent el procés i estan rebent atenció per part del servei.
L'acte central del Dia contra la Violència envers les Dones tindrà lloc el 25 de novembre a les 12 del migdia a la plaça Doctor Robert.
L'encarregat d'organitzar el míting del PSC a la pista coberta d'atletisme seria Paco Bustos, segons Cristian Sánchez.
Sánchez s'ha defensat així de l'acusació que va fer Bustos dimarts davant la jutgessa Beatriz Faura. En aquest sentit, ha assegurat que tot el que feia era sota les seves ordres.
La Cobla Simfònica Catalana oferirà un concert especial al Teatre Principal aquest diumenge.
Comptarà amb clàssics d'Eduard Tolrà, d'Albert Guinovart i de Joan Lluís Moraleda, entre d'altres. La cita ens servirà per fer entrega del Premi Nacional Agustí Borgunyó al mestre Antoni Ros Marbà.
I en esports, el Centre Esports Sabadell s'enfrontarà a l'últim filial de la primera volta aquest diumenge.
Els arlequinats ja han preparat avui l'enfrontament contra el València Mestalla, que tindrà lloc a l'Antonio Puigades de Paterna, tot plegat després que ja s'hagi vist les cares amb 5 filials en aquest inici de Lliga.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen. Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols són força presents arreu del país. Estem a l'espera que s'acosti el sistema frontal, però al seu davant ja tenim aquesta nuvolositat i la possibilitat que hi hagi algun petit ruixat cap a la zona del litoral central, nord del Camp de Tarragona, però poca cosa en definitiva. El gruix de les precipitacions arriben de la mà del sistema frontal i ens han de començar a afectar al llarg de la tarda, però especialment a partir del vespre i nit. Primer per l'oest i el sud del territori i escombraran Catalunya des de l'oest cap al nord-est al llarg de la nit i matinada fins a primeres hores del matí. Aproximadament no marxarien pel nord-est del país. Al seu darrere, demà al matí s'obriran clarianes, però a la tarda algun ruixat també cap a l'interior de les comarques del nord-est o nord també de les de Barcelona. Els xàfecs d'aquesta propera nit matinada poden ser localment intensos a zones del litoral i del prelitoral i fins i tot acompanyats d'alguna tempesta. I un cop passi el sistema frontal, al seu darrere entrarà vent de component nord i oest, que demà podria ser puntualment fort o fins i tot molt fort, amb ratxes molt fortes a la zona de la Costa Brava i també cap a les Terres de l'Ebre a partir de demà al matí. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i Montcada en sentit Barcelona i Ripollet en sentit Terrassa. A la B30 retencions a Barberà i a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana, també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, moment d'entrar en matèria, augmenta el nombre de dones que denuncien casos de violència masclista a Sabadell. El Servei d'Informació i Atenció de les Dones ha obert aquest any més de 300 nous expedients i, juntament amb els de l'any passat, el centre ja proporciona ajuda a més de 800 dones. Aquest augment també repercuteix en el nombre d'infants que el centre atén, que també incrementa respecte al 2017.
El CIAT atès en el que portem de 2018 324 dones que han denunciat al centre casos de violència domèstica i masclista. Si sumem tots els casos oberts dels últims dos anys, el servei està tenint al voltant de 800 expedients, dels quals un 58% responen a casos de violència masclista. Pel que fa al perfil de les víctimes, la regidora Míriam Ferrandiz, de Drets Civils i Gènere, ha deixat clar que no hi ha un perfil concret.
La idea aquesta de que no hi ha un perfil, no? I amb la idea aquesta de desmuntar aquest estereotip, no? Que moltes vegades s'associa a violència masclista a un nivell d'estudis o violència masclista a una procedència, no? I trencar aquests estereotips que no, en cap cas aquí veiem que siguin reals.
Un dels espais on es concentra part d'aquesta violència masclista és a les xarxes socials, on els homes, gràcies a l'anonimat que moltes vegades les xarxes proporcionen, es veuen més capacitats per assetjar dones. Per aquesta raó, l'Ajuntament ha dedicat les activitats per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista a les TIC.
Tant internet com les xarxes socials sabem que tenen moltes potencialitats a nivell de canvi, generen noves maneres de participar, de transmetre coneixement de forma horitzontal, però també és un espai, no? Un ciberespai on es reprodueixen els rols, els estereotips, comportaments masclistes i, per tant, tota una sèrie de situacions masclistes que avui en dia encara són difícils d'identificar, no? Molt presents amb la gent jove i que, per tant, cal treballar.
L'acte central tindrà lloc el dia 25 de novembre a les 12 del matí a la plaça Doctor Robert, on primer es farà un recorregut contra les violències masclistes que recorrerà els carrers del centre de la ciutat i seguidament es realitzarà una acció creativa a càrrec de Dona Cançó.
Notícies Vespre.
L'exregidor socialista Cristian Sánchez apunta a Paco Bustos com a organitzador de l'acte de campanya del PSC a la pista coberta d'atletisme a l'abril del 2011. Així ho ha apuntat avui davant de la jutgessa del cas Mercuri, Beatriz Faura, segons l'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso.
Llavors aquí gira la truita, és a dir, Cristian apunta a Paco Bustos i Paco Bustos apuntava a Cristian. Ja veurem què surt de tot això.
Sánchez també ha posat llum en la relació entre Paco Bustos i un dels testimonis, Manel Serra. Aleix Grell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que Serra va dir que la seva funció en l'acte de la pista coberta va ser una funció puntual i sense rellevància, Sánchez apunta que s'hauria encarregat d'organitzar en l'àmbit tècnic tot l'acte. D'altra banda, avui també ha declarat com a investigat el jurista d'Espai Públic de l'Ajuntament de Sabadell que va redactar les clàusules del contracte d'esmatxa. Assegura que la rebaixa de l'aval per sota que fixa la llei de 600.000 euros en lloc de 5 milions és fruit d'un error de copiar i enganxar.
I reforça realment els arguments que ja va haver-hi una intenció de gent, ja es mirarà després de la instrucció aquí, però de fer posar-ho fàcil perquè es marxa, doncs, tingués el contracte. Inclús aquest testimoni ha manifestat com, encara que dins del termini no van ser capaços de portar l'aval, que és el que diu el contracte, bueno, doncs que no era rellevant i li van donar més marge, no?
D'aquesta manera s'ha tancat la primera tancada de declaracions d'investigats. La següent sessió arribarà al desembre, moment en què està citada l'exregidora socialista Anna Carrasco.
Presó per un veí de Terrassa que planejava matar el president Sánchez com a venjança per l'exhumació de les restes de Franco. L'home, un expert tirador, guardava un arsenal d'armes a casa seva, entre les quals hi havia rifles d'alta precisió i un subfusell d'assalt. Una dona que compartia un grup de WhatsApp amb l'arrestat va posar en alerta els Mossos d'Esquadra.
Segons va explicar la denunciant, l'home demanava informació sobre l'agenda del president del govern a través d'aquest grup, en el qual també afirmava que li era igual anar a presó i que no li sabia greu sacrificar-se per Espanya. El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha explicat avui en roda de premsa que l'home, un vigilant de seguretat de 63 anys, tenia la clara voluntat d'atacar Sánchez.
Del que es desprèn de la investigació duta a terme pel cos de Mossos d'Esquadra és que aquesta persona tenia una clara intencionalitat, voluntat de poder dur a terme accions contra el president del govern. I el que li mancava en aquesta persona és suport logístic, que ho demanava, doncs, amb diferents mitjans, especialment a través de xarxes socials.
Manuel Murillo es troba a la presó de Brians 2 des del 21 de setembre passat. L'Audiència Nacional va rebutjar el cas en considerar que no era una amenaça terrorista. El mateix Pedro Sánchez ha restat importància a l'incident després de conèixer la notícia.
Que lo de menos hoy es quien fuera el objetivo. Afortunadamente hay muchos profesionales que trabajan muy bien para abortar intenciones como las que hemos conocido hoy. Creo que lo importante en un día como hoy es reivindicar el valor de la convivencia, el valor de la palabra, el valor de la defensa sosegada de las ideas, el valor de la serenidad.
Així mateix, des de la Moncloa s'insistia en un comunicat que en cap moment la seguretat del president havia estat compromesa i que amenaces com aquestes són habituals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Ciutadans portarà al ple una reforma del reglament del cementiri perquè revisin els terminis de les concessions dels nínxols. La llei explicita que totes les concessions han de ser de 50 anys. Això, però, és una modificació aplicada a partir del 3 de desembre de 1988, quan el Tribunal Suprem va emetre una sentència per reduir les concessions de 99 a 50 anys. Aleix, quina és la problemàtica?
Doncs ara, suposadament, l'empresa concessionària Torre no compleix la norma i ha enviat cartes per renovar a les famílies que van signar la concessió abans de 1988 i que, per tant, tindrien garantida una concessió a 99 anys. El grup municipal de Ciutadans demana que revisi l'article 27 sobre els terminis de les concessions i que Sabadell no apliqui aquesta mesura. Adrián Hernández, portaveu del grup de Ciutadans.
Tanto el gobierno socialista anterior como el actual gobierno está haciéndole pagar a los ciudadanos una cantidad antes de lo que tendrían que pagar. Si estamos en un debate jurídico, como hemos visto con el tema de las hipotecas, con el Tribunal Supremo, en el que todos denunciamos que se han interpuesto los intereses de un privado a los intereses del ciudadano, lo que no entendemos es que es como el gobierno local, que se autodenomina de izquierdas, en este tema que es de su exclusiva competencia, castiga al ciudadano y protege el interés privado, en este caso de la empresa Torre.
Ciutadans portarà al ple una segona al·legació a l'article 46. Segons Adrián Hernández, cal revisar l'assegurança contractada perquè l'empresa Torre es faci responsable dels furts i danys que es produeixen dins del cementiri.
L'Ajuntament de Sabadell defensa l'actuació de la policia municipal la nit del 4 al 5 de novembre, quan un grup de 8 persones encaputxades es disposava a arrencar la pancarta de llibertat presos polítics.
Segons l'administració local, la policia va actuar de forma correcta i proporcionada, com ha hagut de comprovar les gravacions de les càmeres de seguretat. Els agents van identificar les 8 persones, totes de fora de la ciutat, després que es mantinguessin una actitud, segons l'Ajuntament, provocadora, hostil i de falta de respecte cap a la policia que estava de torn.
L'Entesa inicia els actes de celebració del seu 20è aniversari.
La formació d'esquerres defensa que van ser els impulsors d'una nova forma de fer política. El que va ser regidor de la formació entre el 2003 i 2011, Isidre Soler, assegura que els bons resultats de les primeres eleccions, on van quedar com a segona força per darrere dels socialistes de Manuel Bustos, van ser per la fermesa que hi havia darrere del partit. Són declaracions al programa Al Matí.
Penso que va ser gràcies a la fermesa ideològica i política de les persones que hi havia en aquell moment, no? Però tirar endavant un projecte polític on la ciutat i les persones eren l'objecte. No al revés, com malauradament encara moltes direccions polítiques i fins i tot de l'esquerra miren més pels seus interessos partidistes i a vegades particulars. En aquest cas, vull dir, el que era important el projecte polític era la ciutat i les persones, no?
Per contra, un dels moments més durs de la història del partit, segons Soler, van ser les eleccions de 2003, quan l'Entesa va passar de 10 a 2 regidors.
El moviment Protegim els vianants continua creixent un any després de la mort del Roger, el succés que el va motivar.
La plataforma està fent una prova pilot a l'escola d'Enric Casasses, amb la qual n'era alumne Roger, per detectar els punts negres per als vianants del sector Centre Creueta. Jordi Canudes, pare del nen i impulsor de Protegim-nos, ho ha explicat avui al Matí de Ràdio Sabadell.
Una prova pilota al col·le, una forma de que els nens, a través d'aquests punts, a través de diferents... amb una setmaneta, no?, em sembla que és, sobretot a través de les matemàtiques, mirar, a veure, analitzar aquests punts, quins són els pitjors punts per on es transita, com mirar d'evitar-los o com mirar de solucionar-los, no? Quina gran proposta. Això en aquests moments s'està fent i estem treballant en ello.
Al marge d'aquestes iniciatives, Jordi Canudes ha tornat a reclamar un canvi d'hàbits generalitzats per part dels conductors i vianants per evitar accidents mortals com els del seu fill, a més d'un nou pla de mobilitat del centre que pensi més a les persones i no tant en els cotxes.
I la CGT de Sabadell denuncia l'ERO d'Esmatza.
El sindicat qualifica d'amenaça i de xantatge l'ERO i la modificació substancial de les condicions de treball que planteja l'empresa. En el comunicat, a més, avui denuncien que l'empresa Esmatza, filial del grup Vendex, està implicada en el cas Mercuri per un presumpte pagament d'actes del PSC durant la campanya electoral a canvi d'aconseguir el contracte de neteja de Sabadell. Els sindicalistes emplacen el govern municipal a fer totes les accions possibles per evitar els acomiadaments i avisen que recolzaran totes les accions de protesta que plantegi Esmatza.
Els 150 anys d'història de la Caixa de Sabadell continuaran endavant a través de la renovada Fundació 1859 Caixa Sabadell. Aquest serà el nou nom de l'entitat, que també modernitza tota la seva imatge. El president de la Fundació, Joan B. Casas, ha explicat la trajectòria fins a avui dia.
Durant aquests 5 anys, el patronat ens hem dedicat primer a consolidar la Fundació. Consolidar la Fundació vol dir gestionar tot aquest patrimoni, i sobretot també fer-ho amb el pressupost equilibrat, perquè entenem que sense aquest requisit no podríem complir la funció de mantenir aquest patrimoni del qual en som dipositants.
Precisament a partir d'ara se centraran a divulgar el patrimoni i a potenciar l'oferta cultural de la institució.
Una oferta que arriba a 160.000 persones cada any entre les activitats de l'Espai Cultura i les que s'organitzen a l'Espai Natura. Unes xifres que augmenten any rere any i que per aquest 2018 esperen que la seu del Jardinet superi les 100.000 visites. Joan Carles Sunyer és el director de la Fundació.
Aquest any 2018 esperem que es consolidi i fins i tot esperem arribar als 100.000 usuaris. Creiem que és una xifra molt important, que un equipament cultural a Sabadell, en el context social en què es movem, tingui una quantitat d'usuaris que rondi les 100.000 persones. Hi ha pocs centres culturals que arribin a aquestes xifres si sortim, diguem, del que és la ciutat de Barcelona i d'aquells centres més significatius, importants i museus de la capital catalana.
Per celebrar el 5è aniversari i encarar els reptes de futur, l'entitat ha modernitzat el logotip i també ha canviat el nom, que perd el concepte antiga. En canvi, recuperen la guardiola i mantenen el nom de Caixa Sabadell, ja que, segons els seus responsables, aporta prestigi i bons records de la institució.
I per cert que aquest any els jardinets de la Caixa han estat l'espai escollit pels Reis d'Orient per instal·lar el campament reial aquest Nadal. La canalla ja podrà portar les seves cartes a partir de Sant Esteve a la tarda i els que sempre van a última hora ho podran fer fins el 4 de gener al vespre. I en pàgina cultural, la sabadellenca Cobla Simfònica Catalana actua aquest cap de setmana en un concert especial. El públic del Teatre Principal podrà escoltar diumenge les peces de clàssics de la Cobla, com Eduard Tolrà, Albert Guinovart o Joan Lluís Moraleda. La cita també serà el moment per entregar el Premi Nacional Agustí Borgunyó, que enguany recollirà el mestre Antoni Ros Marvà.
Precisament, Marvà és un dels fundadors de la Cobla Simfònica Catalana i que ara n'és director d'honor. Això fa que el concert de diumenge sigui una mica més singular. Gerard Pastor, director de la Cobla Sabadellenca, explica que Marvà també participarà en el concert.
Que recaigui sobre un dels exfundadors i que vingui ell mateix a recollir el premi, a dirigir una de les peces del concert, diguem la sardana, doncs clar, tot plegat fa que sigui com una mena de celebració, i els músics tenim claríssim que per un músic no hi ha millor celebració que fer un concert, no? I fer-lo participar d'aquest concert. Ell ha encantat de venir i bueno, doncs tot plegat farà que sigui un ambient molt especial.
El repertori també inclou peces contemporànies, com les composicions del propi Pastor, un material que precisament ha estat premiat recentment amb el Premi Masquefa i Mongrins 2018, que atorga l'Ajuntament d'Igualada per la seva obra Danses Imaginàries. El director explica que concerts com aquest són útils per descobrir que la Cobla no només és la música de les sardanes.
Més enllà d'aquest concert, que es pot veure aquesta intenció, doncs a nivell de la Cobla s'estan treballant models, estan pensant formats, tant la nostra com altres cobles, per intentar pues, una mica això, no? Anar innovant, anar obrint una miqueta més. El concert que vam fer al març, hi havia dues hores amb solistes per piano, vam convidar alumnes del Conservatori de Sabadell a que vinguessin a veure el concert, per omplir de gent jove també, i veiessin que no passa res per anar a veure una cobla en una sala de concert.
Els ànims entre els músics de la Cobla estan ben alts perquè diumenge a les 6 de la tarda tot soni perfectament en aquest concert cercant el camí de la Cobla Simfònica Catalana.
La força de la TUS. Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Parlem d'òpera.
I ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'Òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant del Consell de Ministres que ha aprovat el Reial Decret Llei per modificar la regulació de l'impost de les hipoteques.
El canvi obligarà els bancs a assumir l'impost sobre els actes jurídics documentats en lloc dels ciutadans. Després de l'aprovació per part del Consell de Ministres, el decret l'haurà de validar el Congrés.
El procés per l'exhumació de Franco tirarà endavant.
Ho ha decidit el Consell de Ministres després que s'hagi tancat la fase d'al·legacions. El govern calcula que el 2019 les restes del dictador ja no seran al Valle de los Caídos.
L'Audiència de Barcelona troba desproporcionades les càrregues policials de l'1 d'octubre al Bages.
El tribunal considera que la Guàrdia Civil va fer un ús injustificat de les porres en la seva actuació a Sant Joan de Vilatorrada, ja que no hi va haver agressions prèvies ni tenien una finalitat clara. Amb tot, l'Audiència ha admès a tràmit un recurs de la Fiscalia i diversos ferits al municipi perquè s'investigui els agents implicats en l'operació.
Un tècnic del FROP assegura que l'organisme va qüestionar els elevats sous de l'exdirector general de Catalunya Caixa, Adolf Tudó, i del seu conseller delegat, Jaume Massana.
En declaracions a l'Audiència Nacional, el tècnic assegura que es van posar en dubte les retribucions en un moment en què Catalunya Caixa estava a punt de ser rescatada. Tudó, en canvi, es va negar a reduir-se el sou. En canvi, Massana ha assegurat que ni el FROP ni el Banc d'Espanya es van queixar per aquest punt.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha seguit preparant avui el desplaçament d'aquest diumenge a l'Antonio Puchades de Paterna. El València Mestalla serà l'últim filial al qual s'haurà d'enfrontar el conjunt arlequinat en aquesta primera volta. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En total, el Sabadell ja ha hagut de veure les cares amb 5 filials en aquest inici de Lliga, més el Teruel, que és equip vinculat del Huesca, de primera divisió. El València Mestalla encadena 6 partits consecutius sense guanyar i ocupa la plaça de promoció de permanència. Tot el contrari que els de Toni Saligrat, 5è a un sol punt del play-off descens i amb 13 dels últims 15 punts en joc al Sarró. El castellonenc Néstor Querol, autor de 3 dianes en aquest inici de Lliga, prefereix aquesta situació a la de fa un mes i mig.
Bendita pressió, la pressió que teníem, el que t'he dit, fa un mes i mig, i això sí que és una pressió, la pressió d'estar a dalt jo crec que no. L'únic que tenim que fer és no confiar-nos, l'autoexigència per part de cada un i després de l'equip, i després anar tranquils, intentar sumar esta setmana 3 punts i després ja vindrà el següent. Està clar que veurem quins sempre és una motivació extra, però pressió ninguna.
El capità Miguel González encara no s'entrena amb la resta del grup i està difícil la seva presència a l'Antonio Puchades. Tampoc hi serà Williams Velázquez, convocat amb la selecció absoluta de Venezuela. El València Mestalla Sabadell començarà diumenge a les 12 a Paterna, des de mitja hora abans, com sempre, a Ràdio Sabadell.
El Club Tenis Sabadell gasta aquest diumenge la seva última bala per seguir a la màxima categoria del tenis femení estatal per equips. El seu rival i organitzador d'aquesta promoció serà el Club Tenis Tarragona.
Recordem que el Tenis Sabadell va guanyar la final per per la permanència contra el Cercle Sabadellès al Campionat d'Espanya disputat a les seves instal·lacions i ara s'ha d'enfrontar al segon classificat de segona divisió. El principal dubte és el de Georgina Garcia. La número 1 de l'equip es troba disputant un torneig a Limoges, a França, i la seva presència dependrà de si arriba lluny o no en aquesta competició. La capitana i directora esportiva del tennis Sabadell, Yolanda Clemot, comprèn aquesta situació en declaracions a l'Hotel Suís.
És el tracte que ella té amb el club i des d'entrada, i llavors és una cosa establerta d'aquesta manera. Ella té aquest compromís a nivell individual i sempre prioritza una miqueta el seu historial individual. I llavors els equips sí que podem comptar amb ella, però sempre i quan estigui aquí. Ella està lluitant ara per aconseguir entrar al quadre final de l'Open d'Austràlia, llavors això és molt important a nivell individual, llavors jo ho entenc perfectament.
L'eliminatòria entre el Club Tenis Sabadell i el Club Tenis Tarragona per una plaça a la màxima categoria del tenis femení estatal per equips es disputarà durant la jornada de diumenge.
Derbi entre sabadellencs i agarencs a la segona B de futbol sala. L'Escola Pia, encara amb el mal regust del final polèmic a Segorbe, rep el pavelló del carrer Garcilaso, li surt Ciutat de Terrassa.
Cué de la categoria i encara sense haver estrenat el seu caseller de victòries. Borja Burgos, entrenador de la Pia, admet que els agarencs tenen plantilla per estar més amunt i espera que els seus jugadors siguin capaços d'oblidar la desfeta del passat cap de setmana en què no els hi van xiular a favor un penal molt clar.
Tota la nostra energia o el nostre enfado d'aquesta setmana l'hem de centrar en això, que el partit d'aquest cap de setmana ens serveixi per tornar a la bona dinàmica, per sumar 3 punts, per que quedi en una anècdota o en l'oblit el més ràpid possible aquesta derrota i tornar amb bones sensacions, a fer un bon joc, a treure 3 punts que al final és el que ens va alimentant dia a dia per seguir competint bé i tota la nostra energia està dipositada en això.
L'Escola Pia Isur es jugarà dissabte a les 6. A la mateixa hora, el Natació Sabadell visita la pista de la Unió Santa Coloma en una final anticipada per als de Diego Blanco, que aspiraven a estar a la zona alta i ara enllacen 3 derrotes consecutives. Àlex Borrego és el capità del club.
Sembla que aquest sigui el primer match ball que diem, que si no traiem els 3 punts possiblement s'escapi ja la classificació i tornem amb una lliga doncs mitja taula i així, i no agrada a ningú. Volem estar el més amunt possible, era l'objectiu, i hem d'aconseguir aquests 3 punts dissabte.
I a la primera divisió femenina, el Femisport, Amics del Pou Nou Escorial, té una empresa complicada per sumar la primera victòria de la temporada, després de 5 jornades perdent. Les quadribarrades reben l'UCAM el Pozo Murcia abans d'enfrontar-se als altres 2 equips que encara no han puntuat. El tècnic Paco Arjona reconeix que són els partits que tenen marcats en vermell.
Des de novembre a desembre és molt important per nosaltres perquè ens comencen a arribar els rivals a la nostra lliga, d'aquesta part baixa que et parlo i la part mitjana de la classificació, i aquí és on hem de rascar i donar un salt endavant i agafar la confiança.
El duel entre el Femisport i l'UCAM i el Pozo Murcia es disputarà dissabte a 16:45 PM al Pavelló del Nord.
L'equip femení del Sabadell Rugby Club té una bona oportunitat per sumar la primera victòria de la temporada primera catalana. Les anomenades Valquíries reben dissabte al municipal de la Roureda un altre conjunt que encara no ha puntuat, el Cor Sangren.
Les de Cristina Sánchez són coers del grup B de primera catalana amb 3 derrotes, només 6 punts a favor i 228 en contra, però ara reben els 2 equips que es troben en la mateixa situació en aquesta fase prèvia. El Cor Sangren és una fusió entre el Cornellà i el Santa Coloma, amb qui estava vinculat al Sabadell Rugby Club fins aquesta temporada. Per aquest motiu, com reconeix la jugadora Mar Gómez, tenen una motivació extra.
Esperem que sigui la primera victòria de la Lliga, ja que vam fer un amistós contra elles i el vam guanyar. A més, juguem contra les companyes de Santa Coloma, que era l'antiga fusió que teníem al Sabadell femení. I l'esperem amb moltes ganes.
El partit entre el Sabadell Rugby Club femení i el Cor Sangren començarà dissabte a les 17:00 PM al municipal de la Roureda. El masculí, d'altra banda, descansa aquest cap de setmana abans d'afrontar l'última jornada de la fase prèvia de la Divisió d'Honor C.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15 PM, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 8 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant, seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a les 9 amb el programa Al Matí, amb Raquel García. Però recordeu, la programació continua. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.